Doncs a aquesta hora de la tarda, 6 i 20 minuts, donem la benvinguda al nostre professor de capçalera, Joan Boada, que el tenim ja als estudis. Primera gran notícia de la tarda del divendres 4 de febrer de 2022. Professor Boada, bona tarda.
Bona tarda, Àlex. Bien. Bona tarda a tothom.
Oi, que aquí, bé, vine allà.
Estudis nous, tot nou.
Tot aquí, nou, tot... Des de que no hi ets, que escolta, que aquí tot progressa.
Ja ho veig. No tenia de pagar-me un sou.
Exacte.
Ho puc gastar amb altres despeses.
Home,
està
i tant,
bé, home.
I tant, i tant, i tant.
Almenys
i tant.
Que s'aprofiti.
No, sí, ja ho hem aprofitat, ja. Hem dit, ara que no hi és el Joan, ara renovem-ho tot.
Deixat de cobrar dietes.
Es fa, no, clar, ja tot deixem...
El sou cobro. Quan vinc aquí, més a més, cobro dietes.
I sí, ara, sí, home, dietes...
Dietes i desplaçament.
També, clar, home, clar. I tant. I plus de perillositat, també, si vols.
Sí. Ui, a més vivenda.
Ah, també?
Clar.
Bueno, i cobres per desplaçament, no per desplaçament, per distància.
Ah,
també. I no sé, bueno, i total, cobres per no treballar, com fan altres, també, no? Vull dir, quasi que...
És el que es porta avui dia, no?
Claro.
Ja està.
Ah, no estàs al dia?
S'està subvencionat.
Avui en dia, el modern és cobrar i no treballar. Això és l'oficial.
És que, de veritat, només treballen els tontos.
Doncs sí, cada cop estic més convençut.
Sí.
Bueno,
va, però... A veure, això està difícil, no?
El què?
Home, has posat dos botons vermells, quin haig d'apretar?
Ah, sí, aviam, dos botons vermells. Oh, no, dos llums, quins llums més xulos, eh?
Quin apreto?
No, el botón rojo o el verde. No, t'equivocaràs.
Un lloc d'aquí a Vilafranca que diu piqui el timbre.
Sí, bueno, piqui.
Piqui,
escolta.
Vinyem amb un mall i el deixaré ben picat.
Tu ets del congressista del Congreso de los Diputados?
De moment encara no, però doncs, tampoc no penso que arribi mai.
Doncs me n'enfio de tu. Apreta el botó que sigui, que l'encertaràs.
Dintre dels propers 100 anys no tinc previst anar-hi, la tu.
Home, bueno, doncs un altre cop, tontos els que no anem, perquè els tontos cobren i nosaltres aquí. Vull dir que,
és allò que et deia abans,
convertim en tontos.
Estem acostumats.
Cobrar per no saber quin botó apretar, dius.
Ara, clar.
Home, clar.
És que no tinc ni pajora idea del que has de fer.
Tu,
a més, no vindré perquè estic fotut. No se m'ocorrirà dir que estic de baix i estic fotut i presentar-me a la faena, llavors.
Bueno, a mi m'han dit que no va venir aquell infeliç perquè tenia cagarrines.
Ah!
Gastroenteritis.
Ah! I llavors que es va posar...
Bueno, diguem que... No sé, bueno, va fer la votació a distància.
Va posar uns dodotis.
Fins que es va acabar, suposo que la va cagar.
Sí.
La va cagar ben cagada.
Però ben cagada.
I quan la va cuar tot, ja va dir, doncs ara podrà anar.
És que ho van posar difícil.
Home, sí.
S'ha de reconèixer perquè, clar... A veure, si tu estàs allà, sempre tens el company que et diu no, has d'apretar aquest.
Este botón, sí,
i allà va sol. I a més veu que hi havia unes lletres que deia sí i no.
Clar,
i va dir, on dia, què haig de fer ara?
I el pitjor de tot, Joan, el pitjor de tot, que algú es va atrevir a fer en una mateixa votació dues preguntes. Havies de votar primer una, o sigui, a la mateixa votació havies de fer un sí o un no. Un sí. Bueno, horrorós. Clar, no m'estranya, vull dir.
És que, a veure, com mínim s'hauria de demanar que sàpiguen llegir i escriure.
Bueno, clar, i que siguin capaços de fer dues coses alhora.
A nivell bàsic, però...
Esclar, però per què si et donen el títol igual? Ja hem creat una generació de polítics.
Sí, sí,
aviam,
sí,
no sé si són tots iguals, que espero que no, perquè
bueno,
si no...
Bueno, perquè sé com fos el títol amb la...
Màster, per exemple, màster. Bueno, avui en dia, això d'un màster. Es demostra que te'l regalen i a sobre s'ofenen.
Quin preu els vols?
Exacte. O de quin partit ets.
Sí, depèn de la cara que facis, és més car o més barat.
Ensenya'm el carnet. Ah, doncs sí, tindràs màster de l'universo.
I bueno, i el carnet...
Clar, jo el carnet, evident, però per treure's... El difícil és treure's el carnet.
Sí,
arribar al punt que et regalin els estudis no és fàcil, eh? No és fàcil.
Fixa-t'hi que allò que diuen està ben endollat.
Sí, clar.
Si vas a mirar, tots estan a les elèctriques.
Fan d'endollar-te.
Si no, les elèctriques se'n van al gas.
Això és com la concepció de la... Quan algú concebeix, no? Sempre hi ha tots els espermatozous que intenten, però només n'hi ha un, teòricament, que ho aconsegueix. Aquí, per desgràcia, són uns quants més.
La majoria no tenen cap.
No.
Només n'hi ha un que té cap.
Sí. Bueno, normalment el que no aconsegueix és el que té coneixements, que aquest, pobre honrat, intenta arribar ben estudiat i ben preparat la carrera.
En segons què, un que tingui una mica de coneixement ja no s'hi posa.
Home, no ho sé, jo m'hi posaria. Bueno, clar, sí que has de tenir una mica de vergonya torera.
Tu t'hi posaries també, perquè encara treballes.
Sí, també és veritat que tindria les tragaderes molt grans, perquè fer el que fan i cagar-la com la caguen i anar tan amples i amb el pit de descobert donant lliçons als demés, la veritat és que s'ha de tenir una mica, o sigui, el fetge ben ample, eh? Però bueno, escolta, tot de ser per la pasta.
Però el devien amenaçar molt fort, perquè anés cap allà.
Compte que, exacte, o sigui, es va absentar, votava telemàticament perquè no podia anar al Congreso, i quan la va cagar, va anar corrents al Congreso a dir que l'havia cagat.
Perquè ja devia tenir les ombres de negre allà.
Bueno, de fet, sembla que ja sabia com actuar, perquè es veu que no és la primera vegada que la caga. Té molta gastroenteritis, aquest senyor. Es veu que ja era el tercer error que ha fet.
És que el que et deia és que potser s'havia de demanar que sapiguessin llegir i escriure, també, no?
Sí.
Vull dir,
una
mica de nivell, sí.
Raonar, allò...
No, raonar no cal, tampoc. No cal,
jo vaig veure Barrio Sésamo, hi havia l'Epi Blas, que et deien blanco, negro, sí, no, arriba, abajo, el monstruo de les galletes, es menjava les galletes i no sé què, però clar, si no, aquest senyor no ho va veure, i a sobre no li poden donar la culpa a la immersió lingüística, perquè no és de Catalunya, aquest senyor.
Hosti, bueno, però vés a saber si no ha vingut alguna vegada per aquí, ha estat per la Sagrada Família,
claro,
i aigua beneïda i tal.
Com que fue a Catalunya, que l'obligaven a hablar català, i si no, le ponían piedras en los bolsillos, que l'hombre pobre cogió un trauma, sí, i ja no sabe distinguir no, ni hola, sí, ni adiós. No sabe.
Però hi havia un professor rus.
Anda, que el tenies tu?
Professor rus? No. Que ensenyava, doncs, l'efecto condicionado, que deien.
Ah.
O sigui, agafava uns micos i els hi ensenyava i els hi posava dos botons. I llavors l'efecte condicionat de que, doncs, amb un, per exemple, s'enrampava i l'altre no... Doncs,
sí, clar, la feia raonar bé, no?
I com això, doncs, li donava un premi, menjar alguna cosa i tal. I això ho feien amb micos i ho feien amb ratetes.
Sí.
Llavors, potser s'hauria de tornar a implantar amb segons quins treballs d'això.
Home, sí, és bona idea.
I llavors ja no fallarien.
Teclado para congresistas.
Sí, el que vas a tocar aquella tecla tan
ràpid.
Que enrampi. Ja està.
Sí. És veritat, eh?
Clar, això és que aquest programa informàtic no està prou preparat.
Home, doncs ara que vindrà el Mobile World Congress aquest, escolta, pues alguna start-up, algun desenvolupador d'aplicacions que ho inventi.
Menys 5G i més per la feina.
Més enrampar, més enrampadits.
Que bueno, és... i algun caixer que també s'hauria de tenir de mirar aquests programes nous que han fet ara. Hosti, fa dues setmanes em va sortir l'Espace Invaders.
Ah, sí?
Ahir vaig anar a treballar i vaig pensar, amb el Super Mario, tu.
O sigui que volies treure mil peles del caixer i va sortir l'Espace Invaders.
Mario. Però a més, amb una mica de cosa, perquè no em donava els meus comandaments, m'entens? Estaven en gris.
Ja. Yeah.
Els comandaments del contrari estaven ben negres i treballant. I va vinc a pulsar-la i estava en gris. Bueno, vaig tenir de fer sortir.
Ai, senyor.
Nou de tot, que un lloc que va... Pels baixets va bé perquè ho veuen, però jo que sóc clar, la visera em tapava la sortida, però clar, vaig tenir de deixar el Super Mario que s'ho fes sol. I bueno, no sé, ja veurem com va la setmana que ve. Veig que ara com venia he vist un lloc d'aquests que hi ha caixers que només n'hi havia dos, i una cua bestial allà. Hi ha més cua als caixers que als bars.
Sí o no?
Això ja no va bé.
No. Si un país hi ha més cua als caixers que als bars...
Els bars xupen bé, o sigui, absorbeixen més la gent, hi ha més fluïdeix. Però els caixers no sé què passa, que tot va bé allà.
I que és una tradició, també, de la nostra cultura, al bar.
El bar tu el domines.
Sí.
Que diu, un cortao, ja està.
Tu entres i saps.
Solo. No, com mi compañero, mi compañera i tal. Bueno, vale.
Tot i que ja van patir una certa transformació, quan van prohibir fumar, ja no trobaves les colilles, les borilles a sota del... Hi havia la barra, hi havia el ferro aquell de la barra, i a sota el ferro aquell s'acumulava una fauna de papers, colilles, coses, que era un clàssic, i era còmode. Allò a vegades ficaves el peu allà i era tou.
I tant, i tant.
I podies netejar tota la sola.
I podies rascar una mica la sola i netejar-la.
Sí, correcte. Si trobaves alguna cosa pel carrer, tal, llaves allà i amb les colilles que hi havia i tot, això s'ha perdut.
Bueno, però ara ho tens anar pel carrer, per les joves que es mouen, clic, clac, clic, clac, clic.
Ah, allà pots rascar, efectivament.
Sí, perquè, a veure, tu, a cop de vista, mires i dius, hòstia, via peatonal, tot allò alisat, trampes. Trampes de Segona Guerra Mundial. Per què? Perquè comencen a moure les barres joves. Vas allò passejant tranquil·lament, arrossegant els peus i tal, perquè dius, home, havia peatonal tot aquí. No, te n'has refis, perquè toques una barra jove, se t'aixeca, ja has fotut la morrada.
Ja està, has begut oli.
Però, bueno, clar, si estàs a la muntanya o estàs en una població o ciutat que ja ho veus tot a 3:15, voreres trencades i tot això, ja vas en cuita.
Sí.
Però, clar, així t'enganya, és un parany, saps? Però, bueno, tot és el temps,
Sí. No sé si fa 50 anys passaven aquestes coses, però vaja.
Bé, doncs et diré que el març del 71... Estem a 51 anys, perquè anem amb retras.
Sí, quasi un any, eh?
Et puc dir la temperatura que va haver-hi el mes de febrer d'aquell any.
Atenció, mes de febrer, la mitjana, o sigui, una mica un compendi de temperatures d'aquell mes a Vilafranca.
Sí, que podem comparar... Bueno, ara estem entrant al febrer, però a finals de febrer ja sabrem com han anat els promitjos. Però tinguem en compte que la temperatura màxima no va arribar... No sé quan ha sigut. O potser sí que és aquesta, Temperatura màxima va ser 19 graus. Per aquí ha estat
19
també...
graus?
Sí.
Ostres,
per aquí
de
també ha estat això, 18 pues, o 19,
I ja ens queixem que hi ha canvi climàtic.
Sí,
doncs mira,
i fa 51 anys,
Ja el tenien fa 51 anys, el canvi climàtic. Què us penseu?
No.
19 graus, va haver-hi un dia que el mes de febrer del 71 va fer 19 graus de temperatura a Vilafranca.
Graus.
Ah, coi, doncs mira, estic més tranquil.
I la mínima no va arribar a zero,
Sí que era estiu,
Va estar per sobre zero, 0,3.
Sí.
Bueno, de mitjana aquell mes de febrer de fa 51 anys va ser 14,8. No està mal, vull dir, avui tenim 14 graus, vull dir, 15 graus, estem bé, no? La mínima de mitjana va ser 3,4 graus. I diu que la mitjana del mensual va ser de 9,1 graus, Tenim la màxima 14,8, la mínima 3,4, i la mitjana mensual d'aquesta seria...
Bueno.
O va ser 9,1.
Déu-n'hi-do, no, el fred no va fer, no?
No, i a més tenim un promig des de l'any 23, 1923, del segle passat, lògicament, fins a l'any 70, i el promig del mes de febrer, la mitja, va ser 8,2 graus. Tenim en compte que aquell any va ser, la mitja del mes va ser 9,1. Per tant, tot el que s'arrossegava amb aquells 50 anys d'enrere era 8,2, o sigui que estava d'un grau encara no de diferència.
Déu-n'hi-do.
I la pluja.
Això.
Que aquí s'estan queixant que si no llueve, que si los pantanos...
Sí, estem de sequera.
Que si la mare del Tano i tal i qual...
A veure, consola'ns.
Doncs va ploure dos dies.
Va ploure dos dies només.
Dos dies.
Amb tot el febrer.
Amb tot el febrer. Joder. I es va recollir... Bueno, es van recollir 4,3 litres per metre quadrat.
Ostres.
Sí, molt poca cosa.
4,3.
Sí. I el promig que es té des de 1889, o sigui, des del segle XIX, fins a arribar a 1970, el promig del mes de febrer estava a 29,6 litres.
29,6.
Sí.
El promig del febrer. I aquell febrer va fer 4.
I aquest encara estem... Bueno, diu que aquest cap de setmana farà cauran algunes gotes.
Ai, tant de bo una mica el camp que tenim els cereals, que pobrets...
Seran allò que diuen, allò com vas d'excursió, que et diuen cafè i gotes.
I gotes, doncs que caigui...
A veure quines gotes tindrem aquest cap de setmana.
Home, espero que unes quantes, perquè
aquests que ens estan escoltant, sí. Me sembla que no cal que traieu paraigua.
Ah?
Oh, vés a saber que el millor que ho fan. Perquè últimament...
Home, no, a més que
barro,
si cau, cai, si plou, que
me
plogui...
Me va mullar el cotxe. El cotxe. Sort que no l'he rentat. Esperaré rentar-ho perquè això pinta fang. Va, anem per una novetat i aquesta és de Vilanova.
Vinga, atenció. de Vilanova.
El senyor Ceferino Díaz Calderón adquiria l'hotel de dues estrelles Pensión Peixerot.
Ah,
sí, que ja, estava situat al mar, en el passeig d'Antoni Ferrer Pi, sense número, de Vilanova i Bojoutru. I aquest senyor Ceferino Díaz Calderón va tenir l'amabilitat, la gràcia i el ben fer de canviar-li el nom. El va renombrar i li va posar Hostal del Mar Can Ceferino.
Can Ceferino.
Ja està.
Molt bé. Però què passa, que aquest senyor era de Vilafranca o del Penedès?
No, el que passa és que era una notícia de la zona.
Ah, perquè el diari també abarcava el barri marítim.
Els diaris abarquen on té convé.
Sí, sí,
aquí,
clar.
Aquí a Vilafranca el que falta... Mira que n'hi han de cartells, eh?
Sí.
Sempre em fa falta. No? A veure, no hi seran mai tots, això. Fes el que faci, no hi seran mai tots, ni a gust de tothom. Però aquí sí que fa falta, trobo a faltar un cartell, aquí on te'n diré jo, doncs, va. Un té el cruce de el que abans era la carretera de Sitges, diguéssim, del carrer Santa Digna.
Sí, sí.
La Barceloneta, carrer Santa Digna i tal, que digues a la playa. A la platja, vaja.
A la platja.
Ja està.
Sí,
Després, ja quan estiguis per la Canyelles, que digui a la platja una altra vegada i, per exemple, 7 quilòmetres o 6, o que hi hagi.
Bueno.
Però aquí, a la platja, sense posar quilometratge, res.
És veritat.
Que no invento res, que això se'n passa aquí. Al sud de França, més d'un lloc ho diu, sí, a la platja. I hi ha més distància que la que hi ha de Vilafranca a Vilanova. Bueno, aquí estem a Can Pastor, ells estan...
Sí, sí, clar, va. A Can Pescador.
No, va, és igual, deixem un Can Pescador, vinga. El centre artístic, el centre agrícola del Penedès, va tenir lloc una reunió general de presidents locals de l'Associació Espanyola contra el Càncer de tota la comarca amb assistència de la marquesa de Montsolís.
Hombre, hombre...
Todo el mundo ha cubierto, que está disparando bombas.
Una senyora que se dedica a la beneficència.
Presidenta de la Junta Provincial de Dames de Barcelona.
Molt bé. Bueno, mira, escolta...
Aquell moment perquè hi havia el Cisco.
Molt
perquè
agraïts.
Si no hi hauria hagut aquí la reina, com mínim.
Home, clar, la princesa.
Sempre ha tingut patxoca.
Sí, sí.
Bueno,
no.
A veure, si no tinc mal entès, avui és el dia del càncer.
Ah, doncs mira, no sé si tenies ben entès mal
entès. Jo diria que ara que he dit això, em sembla que la reina precisament presidia un acte d'aquest tipus. A veure, no m'ho prengueu al peu de la lletra, eh?
No. Està
bé. Perquè avui dia, com que per la televisió, quan no tenen notícies, barregen el de l'any passat amb el del que ve.
Doncs sí.
Però jo diria que per aquí anaven els trets. Bé, diu que Sabateria Giral, tornem... Bueno, estem a Vilafranca, ara hi ha molt centre rico, ara estem en Sabateria Giral, que Sabateria Giral reobria les portes de la seva botiga totalment reformada. Més coses, s'inaugurava el carrer Pere Alegret 64, el local social del Club Diafragma. Com diu la paraula Diafragma, era un club de...
De fotografia.
De fotografia, Després va anar aquí al casal.
Club Diafragma.
I no sé si encara continua el casal o...
Bé, segur, és possible que continuï com una secció.
Molt probablement.
És, sí, sí. O sigui, que s'inaugurava el 71, el Club Diafragma.
S'inaugurava, sí, senyor. El març del 71.
Molt bé. Enhorabona.
I anem per la Belleruca. L'agrupació folclòrica del casal celebrava el dia de Sant Josep, pensem que estem parlant del març,
sí, clar,
el seu 25è aniversari, per al qual organitzava una gran audició de sardanes amb la plaça Jaume I, que normalment ho feia davant del Milà i Fontanals, per tant això devia ser un extra, o la plaça, o davant del monument de Milà i Fontanals estava ocupat per una altra història. Bé, qui diu plaça Jaume I? Amb la copla sitgetana. Durant l'acte, diu que va tenir lloc la presentació de la nova colla de l'agrupació. Aquesta nova colla es deia, o probablement encara s'ho digui, Dansaires Vilafranquins.
Dansaires Vilafranquins. Sí. Vaja.
També hi van participar diverses colles de Vilafranca i comarca en pla d'exhibició. Mobles Guardiet, una altra empresa vilafranquina, que celebrava les seves noces d'hort...
Era
el 71, doncs el 21 al 71.
Pues...
Les seves noces d'hort, l'any 71, i Per tal efemèrides creava dos extraordinaris premis, entre altres premis. Uh-huh. Aquests dos premis extraordinaris eren un viatge a París per a dues persones, uh-huh, i un viatge a Mallorca també per a dues persones.
Hombre, que era un regalasso, llavors.
Sí, sí, a veure, un viatge a Mallorca, aquella època era el de moda.
Un superregal.
I el de París no vegis. Ja, vull dir, ja era com anar a Nova York, doncs, diguéssim,
Sí, sí.
Vull dir, a veure, ara diríem, si a Nova York agafo l'avió i en 8 hores, no, bé, 9 hores d'anar i 8 de tornar, és dir, soc. Sí, sí, però aquella època anar a París no es feia així com així, Bueno, diu que s'estava caldejant, com diuen caldejant, cartera al canto. S'estava caldejant la zona blava.
Ai, sí? Què passa? Sí. O sigui, ja es començava a pensar en una zona d'aparcament pagat?
Ah, diu caldejant, o sigui, que estava allò, bullint ja, o mig bullint.
Ostres, doncs, home, jo recordo que en èpoques pretèrites hi havia allò del rellotge aquell, d'horari, que ara torna a estar de moda.
El van posar.
El van posar, oi?
Sí.
Sí, 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 però no es paga. Clar, sí. si no el traies, pagaves multes, sí, és veritat.
Sí,
és veritat.
Sí.
Però
sí,
mentre aparcaves, sí, almenys no pagaves. Ara sí.
Sí, però ara no sé si ho posava zona blava, llavors van tenir de posar el rellotge, o aquell rellotge abans me sembla que no es posava. O sigui, a veure, no, això jo diria, la meva opinió, hauria de concretar-ho, però jo diria que quan es va posar la zona blava vas tenir de posar el rellotge aquell allà.
Aha.
Ara és el tiquet. Però llavors era allò que posaves el rellotge aquell. I llavors ja ho saps, que hi havia el que li daves el gorrilla, que li donaves la propina, que hi havia un parlà...
Sí, jo és que no ho recordo tan antic. Jo sí que recordo les zones blaves a les pel·lícules americanes, que sortia aquell, aquell poste que tiraves monedes.
Allò,
la moneda l'aparcament.
Allò amb una pel·lícula de blanc i negre d'aquelles de gàngster, allò no hi pot faltar.
No, home, allò era un clàssic.
Allò no hi pot faltar.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. El parquímetre, i allà hi havia un rellotge que tu tiraves, sí, la moneda, i
davant de cada un,
sí.
Davant de cada cotxe.
Sí, sí, davant de cada cotxe hi havia un, sí, sí, sí. Sí. Ah, molt més pràctic que ara. Sí. Ara amb tiquets, fer cua, no sé què... Escolta, abans llançaves la moneda i cric...
Tampoc no hi ha massa cua a la zona blava.
No, la veritat és que no, però bueno. No, ara no. Es pot pagar també
més
amb aplicació.
Més aviat hi ha el pàjaro dintre, i la senyora ha baixat a fer la compra, la que va a carregar, i ella allà dintre el pàjaro. Mm. Perquè ja ho entès, no?
I com ve el cobrador.
Llavors la discussió, si hi era, si no hi era, si ara acabo de venir, acabo de venir. Bueno.
No, doncs pues me'n vaig, ja està.
És igual.
I quan ha, la senyora
quan hi ha diner per entremig, li ho canto.
Així deixes la senyora i ja està.
Bueno, més de 4 lliçones blaves.
Sí, sí.
Fixa-t'hi,
sí,
que més de 4 en algun supermercat d'aquest,
sí,
te posen el cotxe i molts d'aquests són 4x4.
Sí, sí,
fumen,
sí,
el,
sí,
cotxe atravessat.
Ah, sí, sí.
No per al carrer, no, atravessat. Mm-hmm. Que no passes, si vas allà amb un cotxet, no passes. I el tio, de mi que te pego, ho dic, tio, perquè sol teu, tu. I estan allà llegint el diari, allò, encara que no ho llegeixi, però fent veure que llegeixen el diari, pareixent no els hi van bé, saps?
Ja. Yeah.
Però ja te l'han deixat allà travessat, dient que ha de baixar per... Bueno, en fi.
O sigui,
és,
igual,
és una cosa que no...
Total, del 71 ja estaven remenant el tema de la zona blava a Vilafranca. Això és important.
I més coses d'aquestes de rodalies. Bueno, de rodalies, no de tren, eh? De rodatge. Diu que es plantaven, no sé, que, jo, si diuen que plantaven, penso que plantaven arbres.
No sé.
Però diu que no, que plantaven 564 discos de senyalització.
Caram.
O sigui, això que veus...
Aquestes rodes...
La fletxa, tot, sí, per indis, la fletxa cap allà, prohibit aparcar... tot això. I, per si algú ho interessa, s'hi van gastar 200.000 pessetes d'aquella època. I ja que parlem d'això de zona blava i parlem de discos de senyalització de trànsit i tal, podríem dir que a Vilafranca, l'any 70, hi havien 1.989 turismes matriculats a Vilafranca i 528 camions.
Uh-huh.
Llavors hi havia, diguéssim, vehicles de 4 o camió que tingués més rodes, però bueno, de turismes i camions hi havia un total de 2.517. i no estaven ni inclosos aquí ni motos ni autocars.
Res, res.
Ni bicicletes, ni patinets, ni altres coses d'aquest tipus que avui dia... Doncs potser sortirien més de patinets que no pas de cotxes, oi? Mm-hmm.
Déu-n'hi-do, sí.
Bueno. Ui, concurs de caramelles teníem. Tu, preparava ja el concurs de caramelles i es constituïa el jurat, que llavors era el tercer concurs comarcal, cuidado, no local, comarcal de caramelles. I estava compost per Fèlix Mestres Duran, Ricard Poc Guasc, Josep Valldocera Rovira, Joan Pedrol Güell, Rosa Maria Torruella i Antoni Bolet Fita, que era secretari.
Molt bé.
O sigui que sis persones aquí aguantant les cançonetes. Algunes valia la pena, però altres potser allò que deia, un dia, puedo ir al retrete? Puc anar a l'excusau? Ai, però, bueno, a veure, és marcar la caramella, ja sabem el que és, oi?
Sí, sí, sí.
Tampoc no vagis a buscar... A veure, si vas al Benidorm Fest, ja és una altra cosa.
Clar, home.
Però, clar, el concurs de caramelles comarcal tampoc no busquis ara, doncs, el Festival Fest, ni això. S'ha de buscar, una qualitat sí, però tampoc no exigirem. Bueno, diu que es van publicar en aquell moment les bases del concurs amb la premsa local, si algú es vol consultar, era el març del 71.
No cal. Bueno, no sé.
Bueno, com veig a Mallorca, Madrid, Recurí, Moble Esquerd... Sí.
A veure, què?
Estàvem parlat abans de Mobles Gordiet, que feia les noces d'hort, i llavors surt Moble Esquerd, que diu, ep, jo celebro les de platí.
Clar.
I cada mes sortejava un viatge per a dues persones a València, Mallorca o Madrid, a escollir.
Bueno, doncs era un bon viatge.
Aquest de l'atac, eh?
Quan la gent es casava, doncs això, anava a Mallorca o a Madrid.
Doncs ja està. I per l'octubre preparava un sorteig extraordinari. Uh-huh. Un viatge a París per dues persones. Uh-huh. Hi havia ànim. Vull dir... Bueno, no vull dir que ara no n'hi hagi, però... Sí. Comparat a això, està una mica dormidet, eh? Uh-huh. Aquí hi havia més canya, aquí la gent anava per feina. Bueno... A veure, Sitges.
Vinga, què li passa a Sitges?
Vamos al bar de Sitges. 8 concacaus demanaven reunió del ple municipal amb la intenció d'oposar-se al projecte de construcció d'un port deportiu enfront del Palau Maricel.
Ah, això a Sitges.
Això a Sitges, sí.
Ah, anava a dir Vilafranca, era difícil, però vaja, també hagués pogut passar,
bueno,
no?
Bueno,
hagués muntat un port esportiu
a
aquí.
A la platja. Bueno, que en aquella època seria a la playa, però bueno, a la platja. Teníem a Camí, Sitges, Vilanova, i també tenim Vendrell per aquí. El Vendrell, el ministro de Obras Públiques, fixa't, Vendrell, ministro
sí,
sí, sí. de Obras Públiques,
sí, no, no.
declarava que per la intensitat de tràfic previst per l'autopista, una que tindria prioritat era la que és projectada entre Lleida i el Vendrell. Sí, marcava l'altura pràcticament del Vendrell, que hi ha l'autopista que va cap a Lleida, no? Uh-huh. Doncs ja deia que aquesta tindria prioritat davant de l'autopista que estava tirant, que venia, passava per Vilafranca i anava tirant, que, doncs, que endavant l'altre. Sant Pau d'Urdal, els veïns del Pago, els brots, arranjaven el camí veïnal de Camp Mandrell per poder transitar en cotxe fins a Sant Pau en dies festius.
Ahà!
O sigui que...
Es feia més accessible.
Si podia circular sempre, suposo. Però, esclar, parlo d'en dies festius, perquè així s'evitaven els inconvenients de la carretera nacional en direcció única. Que el cap de setmana, recordem aquella època que encara no hi havia l'autopista...
És veritat.
Que hi havia una direcció, o sigui, direcció cap a Tarragona, aquí, dins Vilafranca, una Nacional 340, que dins Vilafranca era direcció Tarragona... I els que pujaven pel carrer de Mali, els que anaven en direcció a Barcelona. Doncs, esclar, aquests llavors havien trobat amb aquesta història que anaven en una direcció així, però tornar no podien. I van arranjar aquest camí, carretera. Uh-huh. Va. Huérdua. Diu que estaven molt avançades les obres que la Diputació de Barcelona estava portant a terme en el Monumento Nacional.
Monumento Nacional?
Ah, sí. En referència... a la muralla ibérico-romana i la ciutat, el recinte de la Font, construcció d'una casa pel guàrdia guia i un museu de dues plantes on estava previst portar-hi totes les troballes arqueològiques que en aquell moment es trobaven al Museu de Vilafranca i alguna cosa també a Vilanova i Barcelona. Estava previst inaugurar el complex pel maig-juny d'aquell mateix any 71. Bueno, el que tenim construccions que han ara, no?
Sí, clar, clar, home.
Bueno, s'ha fet alguna cosa de manteniment, però la construcció real que es va fer en aquell moment és que continuament-hi. Pla del Penedès. Va tenir lloc la segona vetllada teatral i musical a càrrec dels infants i del jovent del poble amb les obres de Josep Maria Folch i Torres, el Bailet Nou, que pels petits i pels més grans, el 33.333. Bueno, aquí m'hi quedo. I de pas, ja que parlem del Penedès i sabem que ens estan escoltant allà grans cracs del Penedès, doncs potser que us assegudéssim, no?
Doncs i tant.
Pla del Penedès, Sant Pere de Riudevilles.
Home!
Finalment van interpretar... Que després diu que no, home, sí, home, ah, estava per telèfon, punyetero, doncs deixa el telèfon. Sí, truca, ens estàs escoltant, no agafis el telèfon. O si no, és una falta de respecte, no?
No, home, no.
No, que t'escoltin i agafin el telèfon i... Home... Bueno, no ho tindrem en compte, per
no,
això.
No, no, però bueno...
És un bon xicot, no ho tindrem en compte. Però ho hem apuntat, cuidado, aquí tenim una ratlleta. És broma. Sergi, és broma, Finalment van interpretar Gente Bien, de Santiago Rossinyol.
Ah.
A més, va debutar un nou grup musical. No sabem el nom. No està a la premsa el nom.
Llàstima, llàstima.
El nom segurament el saben, però no estava a la premsa. Bueno, diu que continuaven amb l'autèntic problema d'Ordal i ressaltava la premsa com que era la carretera que circulava, bueno, circulació més intensa de l'estat i que es trobés amb aquell estat que es trobava en aquell moment.
Aviam, problema de l'Ordal.
Un desastre circulatori en 20 quilòmetres.
Un desastre. Un desastre.
Ai.
És que, clar, recordem que abans la carretera de l'Ordal també portava aquelles corbes d'aquelles paelles al port de dalt de tot, es coronava el port de l'Ordal i llavors es baixava i, bueno, un desastre, sí.
Es detallava que era un desastre circulatori en 20 quilòmetres,
Que eren els que unien...
O sigui, ja n'estaven tips que van arribar a posar això d'un desastre.
Home, tu veuràs, clar, és que... En el 1940, clar, és que o vas per un...
Bé, tampoc no necessites massa temps per veure i saber-ho, perquè...
No.
Fa poc encara estava tot a tres quarts de quinze,
No, ara com a mínim ja no els tenen els fets. No, sí, clar, però és igual. Ara,
però a veure...
Els hi ha entrat un atac de ràbia, resulta que em poses uns radars que són els més lucratius d'Espanya, em sembla. Crec que hi ha el radar que baixes cap al poble de l'Ordal.
Ja fan bé, ja, perquè clar, els patinets per allà van que pelen,
Exacte, aquell radar de 70, mitja recta, sí.
Mercedes van moderats.
Doncs sí.
Però els patinets van que...
O sigui, aviam una cosa. L'any 71 ja era la carretera desastre de l'Ordal.
Ja ho era abans.
Ja ho era, Vull dir, l'any 71, com a mínim, continuava igual.
Anaves per Barcelona. Tenies d'anar a treballar a Barcelona, jo recordo que anava a principis dels 60.
Imagina't, sense autopista.
I bueno, allò era no acabar mai. Ui, i si queia una mica de neu, com que allà és l'Ordal...
Sí, clar.
En metro ja estaves dues hores fins a arribar a Barcelona. Ja.
És a dir...
Això sí que no estava tallat, però bé.
Sense autopista, si havies d'anar en cotxe a Barcelona, o un autobús, o amb el que fos, havies d'anar per l'Ordal, evidentment, la carretera nacional 340 és la clàssica, i per tant, marejar-te allà amb la supercarretera amb el port de muntanya aquell, o anaves per la gran carretera fins a Sant Sadurní, i aleshores per Gelida... que era una altra carretera...
Quins pobres, també. És que, és que mira que anomenes allò que diuen Déu o mal o peor.
Home, o t'anaves per Masquefa.
Ja vi de Martorell.
Per Masquefa, que no era gaire millor, i feies una volta de Calample. Però bueno, tu anaves per Masquefa alguna vegada o no?
Sí, que hi havia anat alguna vegada, però és igual. Acabaves fent quilòmetres.
Exactament, una volta de Calample. Total que... I és igual, després ja van fer l'autopista i van posar el preu més car d'Espanya i així els vilafranquins continuaven igual. Vull dir...
Ha permès, amb aquest preu més gran d'Espanya, permès lliberaves totes les altres.
Exactament. Llavors, o et mataves per la carretera o pagaves l'import revolucionari. Vull dir, visca Catalunya i viva Espanya.
De totes maneres, els que conduïem aquí a Vilafranca... com els bascos, m'entens? Anar per Sant Saturní i Gelida era divertit. Per què? Perquè estàvem acostumats ja a anar de Vilafranca a Vilanova, de Vilafranca a Sitges, que tot estava ple de corbes, per tant, l'altre tampoc no representava gran cosa més, eh? Bé, continuem. Diu que Mobles Guardiet, que ja hem dit abans que celebrava les seves noces d'hort i organitzava o sortejava premi a París i a Mallorca i tal, diu que per poder-hi participar, aquest que organitzava aquest i altres concursos també, per participar-hi es tenia de presentar un rebut amb un membret de successores de Domingo i Sabater, que era un nom amb el qual va començar a vendre Vilafranca. El rebut més antic presentat, que era un dels altres prèmits, doncs els que volien participar en aquest premi, diu que el rebut més antic presentat tenia un premi, que era un viatge a Mallorca per a dues persones i altres regals i sorpreses. Sí que, ja ho saps, que va guardar un rebut d'aquests de les successores Domingo i Sabater, que jo no vaig sentir mai, doncs Imagina que tenies de tenir ben guardat allà el rebut, allò que dèiem l'altra setmana d'aquell clau que tens allà que enganxes dos rebuts que arriben, oi? Doncs mira, tenies d'anar a mirar allà a veure si en tenies algun d'aquests.
És veritat.
Bueno, mira, una manera més de promocionar. L'Obra Sindical d'Educació i Descanso organitzava una excursió a Ribes de Freser i Núria. Estava molt de moda anar a Montserrat i al Pirineu.
Senyor.
El CUC, que sí, no hi ha comercial, feia entrega a l'Escola Delta la quantitat de 4.000 pessetes.
Coi.
Resultant de la liquidació del ball benèfic celebrat el dilluns de Carnaval. Bueno, al fer aquesta bona obra i en època que es va fer, Déu no els va castigar. Que clar, ball de Carnaval, l'any 71...
Sí, però bueno, era un ball simulat, home.
Satanàs, sí.
Era tipus comparsa, ja, vestits llavors, de gala...
Els hi van donar un abonament, un bono per anar pel dia de demà. Doncs,
bueno, però...
Tu presentes ara el Tot Poderós, presentes el paper de què vas... El paper de liquidació... I passes, que hi ha problema. Es va sentir... Allà m'ha vingut a la memòria. Mira que no té res a veure amb el que acabo de dir. Aquell que arriba un d'això, no? Amb un supermercat de xinos, i està la xino amb els fregants els dits. I em diu, què? ¿Tienes frío? Hoy no. Diu, el xino diu, hoy no, pero mañana tarde sí.
Bueno. Ah.
Bé, no sé si...
No, bueno, però...
És que sí, que ho tenen tot.
Ah.
Que ho tenen tot.
Vale, que te lo traerà.
Vas a un besar d'aquells i ho tenen
jo,
tot.
Estava jo, mira,
clar,
que
estava
jo.
Estava fregant i l'altre entra i diu, què, tienes frío, eh?
Sí.
I el xino, com si m'hagués dit, si tenia sobres de lentilla.
Clar.
Diu, ara... no, però mañana tarde sí. T'havia apuntat allà, traer...
Frío.
Traer frío.
Frío, amén-la.
I mira, i per això ara que cap de setmana farà fresca.
De fet, l'any 71 no hi havia gaires restaurants xinesos a Vilafranca, això sí. No. Això va ser un fenomen que va venir molt més tard.
L'any 71, no...
No em sona a mi.
A veure, a mi em comencen a sonar així que, doncs, que ja estiguessin, i me n'en recordo perquè em vaig veure una persona que es cremava.
Ui.
Diràs, hòstia, no, és que per això recordo que hi havia xinos. I que era a principis dels 80, o sigui que... Per la 70 ja aquí a Vilafranca no, però a Barcelona i aquests llocs ja envoltaven.
Sí,
és
no,
curiós, eh? Llavors, els restaurants, ara, bueno, els bassars ja ni parlen, i també bars, no? Bueno.
Bars xinesos, no sé.
No, xinesos no.
No.
Tu demanes una Coca-Cola i te'n serveix una Coca-Cola.
Era poc probable que trobessis gent xinesa en aquella època. No, ni gent marroquina.
El restaurant
marroquina,
és més típic, perquè et fan allò de rollitos de primavera.
Sí, home. Sí, l'ollos pliavela i tortilla i arròs tres delícies.
Jo no he anat mai.
Ah, doncs pues mira, jo sí. A mi m'agrada anar als llocs exòtics i ètnics i el que faci falta.
Mira, no, sí.
No et puc dir
que no m'agradi perquè no hi anem mai. Vull dir, no pots dir, oh, és que no t'agrada. No, no, és que no hi anem mai. No, és que no...
No, d'acord. Ni un japo, ni res, no? Ni un japonès, ni un vietnamita,
ni... Ni aquells, com se diu, allò... Paquistanès, no, indonesis...
Bueno, indonesis, pot ser. Sí, a Vilafranca ja comença a haver-hi de tot.
Aquells de barret de palles.
Sí, vietnamites, no?
Que coge la los.
Ah, vietnamita, però bueno, sí, pot ser d'un altre d'allò. No, escolta, tu, això dels restaurants, veus, és un informe que també l'any 71, no sé, n'hi havia ni molt bons a Vilafranca, però acostumaven a ser, suposo, més de cuina catalana, no n'hi havien de...
Bueno, sí, no.
De procedència estrangera, no d'allò.
No.
Bueno, Joan Boada, escolta, que se'ns ha marxat del temps com qui no vol
doncs,
la cosa.
Doncs mira, parlarem d'una forta explosió a partir de la setmana que ve.
Oi, què dius? Vilafranca va patir una forta explosió?
Una forta explosió.
Per allà al mes de març del 71.
Sí. Hosti, encara... A les 8 de la tarda del dia 23 de març de 1971.
Què dius? Ostres!
Una forta explosió.
Ara m'has deixat a mi allò amb el cor amb un puny,
eh? Ves el pis de sota, agafa un faristol i comença a tocar música.
Vilafranca, l'any 71, va patir una forta explosió. Si voleu saber més...
I els voltants... Que diu que... Bueno, és que no avanço més, perquè si no...
Ara m'has deixat en la mena dels llavis. Sí.
El que vulgui, que es connecti al canal de pagament...
Exacte.
I ho sabrà una setmana abans,
sí?
Eh?
Sí? Faràs un canal de pagament que avançaràs...
Un canal de pago.
Hosti, podries fer allò...
Un canal de pago. Que vulgui saber la informació, s'ha de connectar allà una setmana abans.
Farem un visió de negoci. Mira, jo ja et monto el negoci. O sigui, tu, els guions, avances i fas un canal teu, un podcast, que avancis fins al gener o febrer del 72 i així poses el dia. I si la gent, pagant, sabrà el que passava just fa un any i el que no pagui, doncs un any enrere.
Ajà.
Que se joda.
I els llestos...
Sí.
Ho miren per internet sense tenir de pagar perquè jo ho trec d'internet.
Ah, vale, però segurament no, llavors serà una pàgina pirata.
A veure, has de saber interpretar el sí i el no.
Sí.
I el vermell i el verd, perquè si no ho apifiaràs.
No, clar, això sí.
Tras una vegada més a la cua de la jurisprudència.
Del Congreso de los Diputados no crec que tinguis clientela.
Un par de leones que hay ahí, tu. Ja, bon dia, que leones.
Molts testicles.
Favor me dan, mi madre. Va, què hi farem?
Joan Boada, professor, moltíssimes gràcies. Ben trobat. La setmana que ve tornem.
Bueno, veurem com està tot. A veure què marca el termòmetre la setmana que ve.
A veure.
Termòmetre de la pandèmia.
Ah.
No marxa ni la 3. Bueno, no ho sé, deien que la sèptima o... Hi havia una cançó, no?, que deia... I la sèptima o va, i sola soy yo.
No cridis al mal temps. Gràcies!
A tu i a vosaltres, els que teniu la paciència d'escoltar. Bona tarda a tothom, bon cap de setmana.
Escolteu El teu aire, amb Àlex Santamaria. Música, El teu aire.